Benvinguda en nom de tot l'equip de l'Institut de Cultura que ho fa possible, que treballa tot l'any, i sobretot també en nom del seu comissari, del Carlos Zanón. Volem agrair també a totes les entitats col·laboradores, però també a les llibreries, a les editorials, a tothom que fa possible aquests dies que són tan únics i que, tot i ser uns dies negres, tota la gent d'aquest món sempre destila com un bon humor i un bon rotllo que fan aquests dies tan especials. Com heu vist en el programa demà, aquest any el que estem fent és viatjar per unes línies de metro, per unes parades d'unes línies de metro d'una ciutat amagada. De fet, el Carlos Zanón, cada vegada que comença el projecte d'una nova Barcelona negra, se la planteja una mica com si fes un llibre i buscant-hi tot el seu sentit i totes les trames, i en aquest cas aquesta ciutat amagada correspondria una mica a la metàfora que també en el gènere negre sempre hi ha coses que volem amagar. No parla de ciutats misterioses o de ciutats secretes, sinó de potser secrets que s'amaguen, dobles vides, tant amagar coses com bones com dolentes. No? Si llegiu el programa demà, de veritat que us ho recomano perquè és un text molt poètic. I ara no estem a l'horta de la línia blava, sinó que estem a l'horta de Boris Vian. Volíem aprofitar per celebrar el centenari del naixement d'aquest autor que és tan polifacètic, que tant podia ser novel·lista com poeta com músic de jazz. Són moltes les obres que han marcat la seva bibliografia. Escopiré sobre les vostres tombes, potser és una de les allò que recordeu més, i que de fet ell va signar amb aquest pseudònim d'Albert Non Sullivan per demostrar que a Europa també es podia fer bona novel·la negra com si es tractés d'una novel·la feta als Estats Units. No sé si vosaltres, que sou més entesos del gènere negre, crec que és un personatge que la seva biografia acaba fins i tot d'una manera molt, molt bèstia, perquè crec que mora d'un atac de cor veient una adaptació no autoritzada, no?, de la seva obra. Avui li fem aquest homenatge en persones reincidents i en persones noves. A vegades en el programa demà tenim canvis, per això tenim sempre a la web les últimes adquisicions, és el fitxatge d'hivern. Llavors, en Reinald Colom està aquí en nom de Dani Nelo, no per parlar en nom d'ell, sinó perquè volíem una pota en aquesta taula que fos la més musical, trompetista, compositor, productor. De fet, comparteix amb Boris Vian el fet d'haver nascut a París i li agrada molt, no?, aquesta empremta que té Boris Vian com a artista. Dius, és com el que voldríem tots els artistes, ser lliure i a la vegada compromès i ser una persona irreverent. També ens acompanyava l'any passat en una de les taules l'Alfred Crespo, periodista, codirector de Ruta 66, responsable d'aquesta editorial de 66 revolucions per minut, RPM, promotor de concerts, l'experiència del qual la posaven les novel·les Pulp, però avui no parlem de Pulp, avui parlem de Boris Vian. I la Núria Cadenes, que ella és del Principat, però fa molt de temps que viu a València i col·labora amb la revista El Temps, i que com si fossin criatures, cada dos anys ens va portant, no? Van passant les edicions de la BC Negra i tenim tota la veritat del 2016, secundaris del 2018, i ara pom, doncs aquest Guillem, l'última obra que l'hem batejat així, i que també li atrau molt aquesta capacitat que tenia de trasbalsar i de deixar empremta i de no sortir indemne amb Boris Vian amb les seves obres. Qui realment ha fet els deures i s'ha empullat tota la biografia del Boris Vian és el Manuel López Poy, escriptor i també periodista musical, que com molt bé es defineix és una junta lletres vocacional i que escriu lo que se ponga por delante, i que ara evidentment li fem aquest encàrrec i lo que se ponga por delante. Vinga, gràcies.
Bé, doncs moltes gràcies i benvinguts i gràcies per ser aquí. Bueno, avui parlarem del Boris Vian i abans de tot tinc un encàrrec del Dani Nelo que em va encarregar que els disculpeu perquè, bueno, per un cruce d'informació pues no va poder ser aquí, però em va encarregar amb molta firmesa que el disculpeu. Així que anem per feina, perquè ja estan fetes les presentacions, i jo crec que ara toca presentar un poc, ja sé que més o menys tots tenéis una idea clara de qui és Boris Vian, però per si acaso vamos a fer unes línies de presentació de l'autor del que vamos a hablar hoy. Nació en 1920 en un barrio en las afueras de París, una familia burguesa venida a menos. De pequeño recibió una esmerada educación, que se dice, pero tuvo siempre una mala salud que la acompañó durante toda la vida. Era alguien de espíritu muy inquieto, muy rebelde, muy provocador, Y bueno, pues hizo en los 39 años de vida que tuvo, le dio tiempo a hacer casi de todo. Fue novelista, dramaturgo, ingeniero, periodista, bueno, un poco de un variado que dicen en mi pueblo. Y bueno, él escribió 13 novelas, 4 obras de teatro y varios cientos de poemas, críticas y artículos de periódico, y usó nada más y nada menos que 38 seudónimos. Y de hecho, la cuestión del seudónimo es importante porque hoy vamos a hablar más que de Boris Vian, de Vernon Sullivan, que es el nombre que usó para escribir las 4 novelas que se encuadran en el género negro, en lo que se llama la novela negra, que son Escupiré sobre vuestra tumba, Todos los muertos tienen la misma piel, Que se mueran los feos y Con las mujeres no hay manera. Ya veis que los títulos ya tienen su intención, más o menos. Y bueno, pues empezamos con... Era un hombre, como os digo, provocador. Las novelas oscilan entre las dos primeras, Escupiré sobre vuestra tumba y Todos los muertos tienen la misma piel. Están ambientadas en los Estados Unidos de la segregación racial. Son asuntos de venganza racial, muy violentas, con mucho sexo, etcétera, etcétera. Que se mueran los feos es una especie de... Estaría también en casi a medio camino de la ciencia ficción, un doctor Muro que tiene un plan desquiciado para eliminar a los feos del mundo y hacer una raza humana solo de guapas y guapos. Y la de Con las mujeres no hay manera es una cosa pues protagonizada por unos pijos de Washington que no trabajan y que, bueno, tienen... Vaya.
El móvil.
El móvil. Empezamos bien.
Pero tú eres el jefe.
Tú por ser.
Bueno, por el momento, creo que es la primera y la última. Empezando así. Y con lo de las mujeres no hay manera, pues bueno, es una mafia formada por... homosexuales y lesbianas. O sea, como veis, para estar hechas en los años 40 son algo bastante rompedor y de hecho rompieron bastantes moldes. Y vamos a empezar con la historia de... con la figura del editor, en principio. Abres tu fuego yo. Con la respuesta si sería posible publicar hoy, a día de hoy, casi 80 años después, cualquiera de las novelas de Boris Vian. ¿Algún editor se atrevería
a ver, yo creo que sí.
Con ese reto?
Yo creo que sí. Yo creo que el mérito, básicamente, es que alguien se atreviera a hacerlo en ese momento, ¿no? Pero ahora, vale que vivimos un momento en que la censura vuelve a estar bastante en auge, pero, a ver, son libros misóginos y en contra de los homosexuales y tal, con lo que en España ya tendría unos 2 millones de potenciales lectores, que son los que votan a ciertos caballeros, que deben pensar exactamente lo mismo que pensaba él en el 46. Y luego hay otra cosa, que aunque el neofascismo este dentro de 2 años, igual ya puede ser que no solo vayan en contra de los homosexuales y de las mujeres, sino que igual ya van en contra de muchos más de nosotros, en el fondo, en los 80, lo que explicaba Boris Vian en el 40 y pico, lo publicaba el Víbora. O sea... sexo a raudales, drogas y todo este tema y tal, se ha publicado. Yo creo que lo que pasaría ahora mismo es que este tipo de literatura estaría metido... Che, ya antes ha dicho que no veníamos a hablar de Pulp, pero es que directamente hay historias de Boris Vian que podrían estar publicándose en el submundo. Posiblemente yo creo que estaría en el underground literario, ahora no causaría ese impacto, pero yo creo que sí que se puede publicar, porque hay auténticas barbaridades publicándose por ahí de ultraviolencia y salvajismo puro, pero que como pasa un poquito por debajo de del foco de atención mediático, pues ahí están, gente como Ladrón, un amigo nuestro que publica unos cómics que todo el mundo dice, ¿cómo pueden salir eso? Pues porque como lo compran 300, pues los puedes publicar y no pasa nada.
Nuria, tú no parecías...
No gaire... Bueno, no. Està bé perquè... No, perquè la primera qüestió sobre Boris Vian, que jo porto 15 dies fent-hi voltes i quina opinió tinc de Boris Vian, no? I sí, encara ara aquest matí he fet una crida desesperada pel Twitter dient que ajudeu-me perquè realment tinc opinions molt, contrastades sobre aquest autor, no? I tampoc m'han ajudat perquè m'han dit era un geni. Igual, doncs ja està, jo arribo aquí, mira, era un geni, no?
Ja està.
Ja ho tenim tot fet i ens anem a... Però era un geni, aleshores... En això sí que hi estic d'acord. I sí que és cert que hi ha vegades, per exemple, en Escopiré sobre la vostra tomba, que es fa insuportable de llegir, però no crec que sigui una lectura dedicada als votants de Vox.
No, no,
perquè
no.
Ni per la certa misogínia que pugui haver-hi, ni per... No, no, és que no té res a veure. Justament és un, el que fa, jo crec, Boris Vian, o en aquest cas Vernon sí. Sullivan, és sotregar-nos.
Sí.
No? Ell no explica res que no existeixi. I d'alguna manera et mostra aquesta societat tan descarnada, tan cruel, però que és la societat...
Sí, no, però jo em referia des d'un punt de vista editorial, no de contingut.
Vull dir,
ell m'ha dit, es podria publicar això...
Clar, però tu has parlat d'un públic potencial de...
Sí, el públic potencial el té.
Sí, però també sóc jo.
Però tu... Però és que igual nos adelantem a altra cosa, però tu has llegit... T'has tornat a llegir?
Bueno, que l'acaben de tornar a...
Sí.
Clar, quan deies si es podia publicar, si ara es publicaria, bueno, clar, l'han tornat a publicar
sí,
l'any passat, no?
Sí.
Escopiré, per exemple.
Sí.
I és insuportable. Hi ha trossos, no sé si l'heu llegit a vosaltres, jo hi ha pàgines que me les saltava i al cap d'un temps li va, vés-hi, no? Llegeixo, perquè doncs, parla de violacions de nenes, vull dir,
sí.
És fort de llegir. Però al mateix temps té un no sé què, que és aquesta... ambivalència que em provoca a mi Vian, té aquest no sé què que dius, aquest malparit, com és que no puc deixar de llegir-lo, com és que és tan bo que no me n'oblidaré mai d'aquest coi de novel·la tan... És això el que té el Vian i que suposo que fa que també que ara en parlem, no? Que és aquest... Deixar-te sense respiració, però dir... Saps?
Jo és que m'he fet vell, però a mi el que m'ha passat... Jo és que sóc un suplent, bueno, com tu. No? Aquí tenia que haver una altra persona i aleshores m'ha tocat llegir-me els llibres més o menys a correcuita. Són llibres que jo havia llegit fa 35 anys o alguna cosa així i m'havia passat això. No? Però realment jo ara li veig un punt grotesc. O sigui, que a mi directament no crec que avui en dia, amb tot el que estem veient i amb, no sé, potser és perquè m'he criat amb la subcultura del gore i de les pel·lis de terror de baix pressupost i tal, però jo crec que al seu moment sí que tenia de ser molt bèstia, però ara mateix no ha envellit massa bé, penso jo, perquè està una mica superat per tot el que es pot veure a qualsevol lloc. Hi ha pel·lis igual de cutres i de salvatges...
Però no estan tan ben fetes.
No estan tan ben fetes, però vull dir que... I jo també he demanat opinions, i tothom també em diu una miqueta el mateix, no? que és una lectura que amb el temps... possiblement, jo crec que ha perdut la capacitat de sotrac que tenia, i que és lògic, o que té quan el llegeixes molt més jove i que tot et semblava molt més passat. Em passa el mateix doncs, amb molts còmics del Víbora o del còmics underground americà, no? Que al seu moment semblava allò de parlar de drogues, però si ara parla de drogues, Coto Matamoros a la tele, vull dir, és que tothom es droga, tothom. Tampoc...
Reinald, que estàs ahí
sí.
En el córner.
És que... Veig del que dieu, estic totalment d'acord, però sí que trobo que hi ha tot un subtext a darrere del Boris Vian. És a dir, si, sempre crec que hem de posar en context quan es va escriure, per exemple, aquesta novel·la, no? Aquestes novel·les que va escriure. Estem parlant d'un noi que va passar la seva adolescència amb la Segona Guerra Mundial, per tant va tenir que ser responsable sent adolescent. Per tant, crec que la seva rebel·lia realment va sortir quan tenia 20 anys. Escopiré sobre les vostres tombes és ja el títol de per si no escopeses sobre les tombes dels teus avantpassats. Vull, només això d'entrada jo crec que això és molt, molt significatiu de lo que estaven, de lo que era l'Europa de postguerra i sobretot a França que era una guerra civil. No oblidem que tenies el govern de Vichy que eren els nazis i després tenies la resistència, això va ser i va haver molts, era una guerra civil a França.
Mm-hmm.
En aquest aspecte. També el fet de com parla del personatge, que és un personatge que és negre però que no se sap, de tot això relacionat amb la llibertat que de cop va arribar de tota una cultura, que és la cultura afroamericana, i a França van ser els primers quan encara als Estats Units una persona com Duke Ellington, una persona com Dizzy Gillespie, Charlie Parker, tota aquesta gent, tenien que entrar per la part de darrere, tot estava separat, els linxaven cada dos per tres, i de cop a França, Boris Vian, el panacier que portava la revista Jazzot, van dir, això és la revolució musical més gran del segle XX, i ja la van portar. I es van trobar que aquesta gent que vivien en unes condicions infrahumanes podien crear una música que... Això ho dic jo, però és sense Louis Armstrong no poden existir els Beatles. És a dir, la primera estrella de pop va ser Louis Armstrong, Duke Ellington i tal. Per tant, jo el que veig és llegint, és veritat que les parts són molt dures i unes parts que són insuportables de llegir. També és veritat que ara estem acostumats a aquesta ultraviolència que hi ha, però sí que veig realment un subtext de la llibertat que hi ha darrere. És a dir, un noi de 20 anys, francès, que tingui els collons de... posar-se un pseudònim i començar a escriure novel·la negra i sobretot amb una crítica molt gran a el que és la societat nord-americana a l'època quan eren els salvadors. O sigui, jo trobo que hi ha molt més a darrere, trobo que hi ha molt més, a més des del punt de vista musical i cultural, de com ho enfocava una miqueta, sobretot amb aquest llibre i el següent també.
A més, de fet, Boris Vian és... No sé, té una vida espectacular, és una cosa que ens depassa.
Home, tots voldríem
molt,
ser
no?
com ell, no? Amb 20 anys has fet tot això, ja firmo.
Però la part de Vernon Sullivan, clar, jo quan mires la vida de Boris Vian tampoc saps ben bé què hi ha de veritat o què hi ha de patafísica. Vull dir, és allò que deies abans de la mort, veient la... No? Que és el mite, no? que es va morir veient com li havien destruït la seva obra al passar-la al cinema. He trobat, quan cerques que, com va morir, hi ha aquesta versió meravellosa i hi ha la versió que va morir a l'hospital, no? A les 10 del matí. Vull dir, tant pot ser una cosa com l'altra i potser siguin les dues i les dues siguin veritat. Mm-hmm. I aleshores, diguem-ne que en molts aspectes va dur a la seva filosofia patafísica, surrealista, així, a la pròpia vida. No? I aleshores, quan crea el personatge, el seu heterònim de Vernon Sullivan, sembla, perquè en tot en la seva vida de vegades diu, sembla que va ser pràcticament una juguesca amb un seu amic editor que diu, anem a fer diners. O sigui, tu fas les teves obres, no tenen, que són doncs, d'una qualitat alta, i no tenen gaire èxit comercial, doncs posa-hi una mica de sexe i violència, fes-ne un còctel i anem a fer diners. I per això va escriure l'escopiré sobre la vostra tomba, que diuen que la va fer també en 15 dies, 3 setmanes, no? O en un estiu. És possible que sigui això. No? I va fer això, va posar-hi sexe i violència, però des del punt de vista d'aquesta crítica subterrània i claríssima en aquest cas a la societat nord-americana, però en tot cas a la societat benestant, que és la que retrata, la que es carrega. A més, té aquesta maldat creativa que ni tan sols et dona la l'escletxa d'identificar-te amb el trinxador, no? amb el venjador. És tan detestable al final que dius ja ni els que maten ni el que mata ni a ningú. No? Però, ostres, però arribar a fer això jo crec que és més que una novel·la de sexe i violència. No? Té aquest no sé què que fa que n'estiguem parlant ara i que sí, que el segle XXI continuï trasbalsant per molt de sang i fetge que et posin a les pel·lis de sèrie B, penso.
Però és que jo és que li veig un... No sé, potser estic tarat com ell, perquè és el que tu dius, no pots saber ben bé quina part és veritat, quina part és mentida, de tot el que... El millor personatge de Boris Vian possiblement és ell, perquè munta tot un globo brutal, no? Però jo, amb el fons... A part, hi ha la part crítica i tot el que vulguis, però jo el que veig és molt sentit de l'humor cafre.
Sí,
vull dir,
es
passa tant de frenada, el que volia dir-te és que arriba un punt que ja és tan exagerat que fa menys por. Vull dir,
és paròdia.
És
extremadament parisí. Vull dir, és tot el 6è, 7è, 10è, 20è grau. Vull dir, jo trobo que és molt parisí, vull dir, que és una cultura molt parisí. Tu parles amb la gent de París i el primer que faran serà matxacar-te i riure la teva cara a veure com respons. I si tu no estàs a l'altura, aniran a per tu. Això és la cultura parisina, d'alguna manera. Vull dir que és molt el tercer, quart grau. Jo el que veig és això. Vull dir, arriba a ser, entre cometes, les escenes que descriu arriba a ser fins i tot còmic. És a dir, jo crec que sense això, per exemple, no pots tindre un Tarantino. M'entens? Vull dir que jo crec que arriba a aquest punt fins i tot còmic.
Però és que és això, que arriba a un punt que a mi personalment crec que... no saps fins a quin punt tot és una gran broma, perquè... perquè hi ha trossos delirants, ja, sí. Ja no pel masclisme, sinó que és que hi ha frases que dius com se li pot acudir això, no? O que cada, o sigui, cada cop que passa una noia per davant d'algú hi hagi una erecció, vull dir, és que aquestes coses no passen, no? Bueno, a vegades sí, a vegades no, a ell sempre li passa. Ja veus, i també veus un punt que dius, sempre sembla que es vulgui reflectir amb uns personatges que tots són guapos, tots són catxes, lliguen sense parar i dius, bueno... jo ho puc interpretar una mica com una gran broma sense perdre la capacitat de crítica i de fer allò, punxar el nervi, però jo crec que en el fons el tio s'ho estava passant molt bé imaginant-se el que faria ell fent el gamberro, perquè lo del que se moran los feos i tal, arriba un punt que ja dius, és que això no s'ho pot prendre en sèrio ningú, ni ell.
És que és bonic, és que és... jo he regut, jo ric quan hi hagués un tio, perquè és tan salvatge que rius.
Clar, és que arriba un punt que jo crec que la capacitat aquesta de mal rotllo, ja dius, és que no sé si és un llibre d'humor amb mal rotllo a gotes o és un llibre de mal rotllo amb humor a gotes, però al final, perquè clar...
El de que se mueren els feus, aquest és això, jo crec que un llibre d'humor amb mal rotllo a gotes. És, i aquest forma... és un llibre de mal rotllo amb humor a gotes.
Però és tan passat de rosca que ja dius, això no pots estar fent en sèrio, perquè... És...
Però hi ha una diferència, además, entre los dos primeros, yo creo, sí. y los dos últimos, ¿no? O sea, entre los que son... de ambiente afroamericano, racismo y tal, y luego que se mueran los feos y con las mujeres, no hay manera, que como decía antes, son los protagonistas, son unos pijos que ni trabajan, les sobra el dinero y dicen cosas. A mí hay una expresión que por eso preguntaba al principio también lo de si se podría publicar ahora, que es que cada vez que habla de las mujeres tiene una frase que dices que son todas unas burras.
Sí.
Claro, eso hoy rechina un poco, pero es eso, no se sabe muy bien hasta qué punto es humor con intención o que se pasa por pasarse o por provocar.
Bueno, però també pots escriure-ho, això, ara, no?
Vull dir, sí, no. Sí, però qual és la recepció?
Ja, bueno, clar. També ens hem d'acostumar a...
Ja, sí, i de totes formes...
Ara ho escrius a Twitter, sí. Vull dir, cuidado. El que vull dir és que ara aquestes coses... Ja, si tu fas, però... si tu tens el tip de l'humor, jo què sé, poso un exemple com el Kevin Hart, posant-ho ràpid. Fa 10 anys va posar una cosa... diguem-ne que era contra els homosexuals en teoria, però ningú va entendre que era en un segon grau i tal. Aquest tio va perdre el bolo de presentar els Oscars per culpa d'això. Jo crec que ara estem molt més enrere que en aquella època. Que en aquella època. És a dir, ara expliques una cosa així si tu... i la gent s'ho pren tot. El problema és que ara... falta de cultura, falta de llegir, posa-li el que vulguis, tothom s'ho pren al peu de la lletra. Sembla que tinguem uns nens de 5 o 6 anys i que qualsevol cosa... Ah, sí, és veritat. Saps? Sí. Aquesta línia no està ja, la línia fina de dir, ostres, puc dir barbaritats sense que vulgui... sense que sigui real.
Home, ell el van condemnar. El llibre va estar prohibit, el van jutjar per atemptat a la moral i no sé què més, i el van condemnar a pagar 100.000 euros, 100.000 euros, 100.000 francs.
100.000 francs.
No? Vull dir... tampoc va tenir una... Ara, clar, un cop li van posar les denúncies i tot plegat, clar, les vendes es van disparar, no? Que és el que passa. I és meravellós, a més, la petita venjança o gran venjança de l'escriptor, que el sonat protagonista de la següent novel·la de Vernon Sullivan tenia el nom del paio que el va denunciar la primera. No? Vull dir, que allà, aquell ja no deixa res en peu. No? Vull dir que són petites venjances literàries que també es donen aquest enfotre-se'n. No? Jo volia llegir un trosset molt petit d'Escopiré, perquè al començament de tot, quan arriba el protagonista al poble, que després ha de trasbalsar, diguem, i arriba per dedicar-se a treballar en una llibreria, no? Que bueno, és igual, la versemblança diu que a ell li importa relativament i per tant se'n va a un poble als Estats Units a treballar en una llibreria i viurà d'això. Ell és un negre d'aquests que passen per blancs, que és aquest joc que fa sovint el Vernon Sullivan, no? I per denunciar el racisme latent de la societat nord-americana, i aleshores ell passa per blanc i prepara la seva venjança. I aleshores quan arriba a la llibreria parla amb l'encarregat que hi ha i el qual ell substituirà, no? I diu que l'encarregat d'aquí 5 anys ja plegarà de tot perquè ja haurà fet prous diners, no? I ell li pregunta a l'encarregat: "I què fareu?" I l'encarregat li respon: escriure bestsellers, només bestsellers, novel·les històriques, novel·les de negres que dormin amb blanques i no siguin linxats, novel·les amb noies pures que aconsegueixin créixer immaculades enmig de la púrria infecta dels suburbis. I va fer una rialleta. I diu: "Vinga, bestsellers, i seran novel·les atrevides i originals al màxim. En aquest país és molt fàcil ser atrevit. Només cal dir allò que tothom pot veure si es pren la molèstia de mirar." Buah, és que és això el que fa el tio. T'ho explica, de tant en tant t'explica el què, no? Però és això. El Vernon Sullivan fa això, no? Però dir allò que tothom pot veure si es pren la molèstia de mirar. El que passa que a vegades ell ho diu d'una manera molt peculiar, no?
Bastant.
Però és exactament això. Per això no és simplement carn i fetge i sexe i... Té molta retranca el Boris Vian.
Hay premeditación desde el momento incluso de la creación del propio personaje autor.
Exacte.
O sea, se crea... De hecho, el editorial Gallimard, que era donde publicó él al principio, había como norma que los escritores franceses firmasen con seudónimos norteamericanos al principio. Luego ya, bueno, empezaron a firmar con... Pero es que él no firma con un seudónimo, él crea un personaje. O sea, y en el prólogo... lo explica, y además sí, crea un personaje que es muy curioso porque de la influencia de la cultura afroamericana, porque claro, en ese momento ni ha publicado Chester Hines, ni ha publicado ningún escritor negro, no ha publicado todavía, o sea, en puridad sería el primer escritor afroamericano, aunque sea falso, de novela negra, sería Vernon Sullivan, ¿no? Y en el prólogo es que lo define muy bien, o sea, define muy bien cuál es su intención, dice, lo voy a leer, sí, dice... Hacia julio de 1946, Jean Dauvin conoció a Sullivan en una especie de reunión francoamericana. 2 días más tarde, Sullivan le entregaba su manuscrito. En el entretanto, le contó que se consideraba más negro que blanco, pese a haber cruzado la frontera. Como se sabe, varios millares de negros, considerados como tales por la ley, desaparecen todos los años de las listas de empadronamiento y se pasan al otro bando. Su preferencia por los negros le inspiraba a Sullivan una especie de desprecio por los buenos negros, esos que recibían palmaditas en las novelas por parte de los blancos, palmaditas cariñosas en la espalda. Opinaba que era posible imaginar e incluso encontrar en la vida real a negros tan duros como los blancos. Es lo que, por su parte, había intentado demostrar en la breve novela cuyos derechos exclusivos de publicación adquirió Jean Dauvin tan pronto como se enteró por su amigo de su existencia. O sea, el propio Vian cuenta en el prólogo la falsedad de su propia historia y le da cuerpo a un personaje que destruye prácticamente al empezar, que es Vernon Sullivan, un personaje autor. Y yo siempre os planteo la pregunta de, en todo este jaleo del juicio, la repercusión que tuvo, que obviamente si no hubiese sido por el escándalo que montó, a lo mejor la novela hubiese pasado bastante más desapercibida, ¿cuánto hay de intención, de marketing, o de que se le fue de la mano el personaje, o que se fue de la mano todo?
Yo creo que hay una cosa... Hi ha una cosa aquí quan parles justament de que no hi ha autors que puguen fer novel·la negra, que justament aquests personatges que són sempre, diguem-ne, que passen per blancs. Això és una cosa que va passar just abans de la Segona Guerra Mundial, quan començaven a cridar, diguem-ne, la gent per anar a la guerra. Els primers que enviaven eren els afroamericans, els primers batallons, així ens els traiem de fora, tal qual. Però hi havia una cosa, dins el teu carnet d'identitat era blanc, negre, i hi havia aquests dos. Molts músics, Art Blakey, molts músics en aquella època, als anys 40, el que van fer és que es van tornar musulmans, perquè tornant-se musulmà a nivell d'efectes legals deixaves de ser negre i et tornaves blanc. I jo crec que hi ha una mica d'això a darrere. És a dir, de la manera que ho explica és com poder trampejar el sistema per justament no anar a una guerra que si ja, ja no els importava, imagina't si eren els negres als Estats Units. Sobre. Dius, tinc que anar a Europa a matar blancs, que ja, ja em maten aquí, no cal. I a més també jo crec que és la influència de tots els músics que va conèixer que va portar. És a dir, estic segur que aquestes converses les va tindre quan va arribar per primer cop el Duke Ellington o el Louis Armstrong o Miles Davis o tota aquesta gent. Però jo crec que hi ha un punt d'això... Ho dic sempre clar, des del punt de vista de la música i el que hi ha a sota, però crec que aquesta cosa de jugar, moltes actrius que eren negres però que es podien considerar blanques, que podien començar a fer cine quan no era possible, vull dir, com d'alguna manera volgué donar veu a tota una societat que estava totalment ofegada en el seu propi país. Almenys des d'aquest cantó. Després l'altra part, ja, el que és el judici, ja us ho deixo... Més vosaltres, que no és la música, diguem-ne.
Jo crec que hi ha una mica de tot. Quan s'inventa el Vernon Sullivan sí que hi ha una voluntat d'artifici, de màrqueting, i ara a més és un provocador constant ell sempre, no? I llavors el fet de que el primer escriptor de novel·la negra sigui Vernon Sullivan, que no existeix, és meravellós, és el paradigma, jo crec, d'aquest món que d'aquests mons, en plural, que creava Boris Vian. Per tant, sí que crec que hi ha, crec, perquè en ell sempre es crec, o penso, o intueixo, o em sembla, que sí que hi ha aquesta voluntat, però al mateix temps, clar, no sé fins a quin punt tenia intenció que arribés tan lluny, no? Si és que el van arribar a acusar pràcticament d'assassinat, no? Perquè hi va haver un crim. Hi va haver un crim que van que també amb això que van matar una dona, un crim masclista a la manera del protagonista d'escopir sobre la vostra tomba, i per si no quedava clar, va deixar l'assassí, va deixar el llibre obert per la pàgina on matava la dona, de la manera que i a partir d'aquí el van acusar ell, l'autor, de pràcticament com si hagués instigat aquell crim, no? Clar, jo crec que fins a aquest punt ell evidentment no hi hauria volgut arribar, no? I després hi ha una altra qüestió que també em fa pensar fins a quin punt ell era fins a quin nivell volia que arribar de provocació, que per exemple hi ha un, clar, com que té tantes, és tan polièdric, ell era també antimilitarista, el dret era pacifista, antiautoritari, i de fet aquesta, hi ha una cançó que és un himne antimilitarista, El desertor, que igual, que ell la va escriure als anys 40-50, crec que era quan s'acabava la guerra de...
Sí.
Començava la guerra d'Algèria.
Als 40, sí, a finals dels 40.
Exacte. I després es va fer servir durant l'època de la guerra del Vietnam o la guerra del Golf, o l'ha cantat la Joan Baez, bueno, l'ha cantat tot Déu, no? I encara ara és absolutament vigent i és preciosa. I expliquen també, no sé si és veritat, perquè com tot, no? Però expliquen que els dos últims versos els va canviar. La versió... que es canta ara, val? Jo en francès no me'l sé més o menys llegir, però parlar-lo no, però diu, la versió en català que la canta el Joan Isaac, diu: negueu-vos a obeir, digueu no a les ordres, no aneu pas a la guerra. Negueu-vos a partir, i si em feu perseguir, digueu als qui em segueixin que no duré cap arma, podran tirar tranquils, no? Quasi al final, doncs, aquest desertor que es nega a anar a la guerra diu: bueno, doncs jo no duré cap arma, doncs em podran disparar. Però en realitat els dos versos originals del final deien: digueu als qui em segueixin que tindré una arma i que sabré disparar, no? Clar, és diferent,
bastant,
és, sí, molt diferent, no? I aleshores, com que li van dir que aquest final per a una cançó antimilitarista no encaixava gaire, no? De dir: bé, doncs sí, em perseguiu, jo no vull anar a la guerra, però al final si em perseguiu tanto, no?, que potser m'hi sabré tornar, aleshores ho va canviar. Vull dir que també es replantejava les coses i les canviava, no? Per això et dic que el nivell de provocació de vegades el va modelant segons...
Un segon.
segons pensa o rectifica o considera o el que sigui, no? És també interessant de veure aquesta flexibilitat.
Sí, però jo crec que directament és una mica el que diu, és un joc que a vegades s'alinava de les mans i era un tio prou llest com per... Jo sempre l'he comparat molt a Johnny Rotten, el cantant dels Sex Pistols, no? És un tio que també l'han acusat de mil coses, que sempre quan s'ha vist en un punt que no tenia sortida, tirava enrere i de cop es muntava una altra banda paral·lela, quan escalaven, no sé què, tornava a juntar els Pistols i feia tot el... tot el que havia jurat que no faria mai, o la polla Records aquí, no? Vull dir que han sigut antimilitaristes, anticapitalistes, els punquis més punquis del món, i han acabat tocant a recintes gestionats per bancs, muntats per una corporació la més gran que hi ha al món, que és un monopoli pràcticament, i que les entrades costaven el que no ha costat mai un concert. Saps? Jo crec que ell, amb el fons... ja et dic, jo crec que el gran mèrit d'aquest home és que va ser més punk que els punks i més passat que els passats molts anys abans, perquè després molta gent ha après la lliçó.
No oblidem, tornar a posar en context, però ell és fill de Jacques Prévert.
Exacte.
I Jacques Prévert va passar el mateix però amb la Primera Guerra Mundial. I quan llegeixes els textos de Jacques Prévert és la cosa més moderna, entre cometes, que podem escoltar. També és fill de Renoir, no? Jean Renoir, que era el fill del pintor. Vull dir que jo crec que hi ha tot un seguit, i a més venint de l'època dels anys 30 de França, on tenies a Picasso, on tenies a tots els grans pensadors, diguem-ne, que estaven aquí a Europa, que eren tots uns punquis.
Sí, però la seva biografia, si és veritat, parlant de, amb el fons d'un pijo. Vull dir, el seu pare va començar a treballar amb 40 anys.
Com tots els grans, com tota la gent revolucionària a França. Hi ha una cosa que es diu a França, que el francès té el cor a l'esquerra però la cartera a la dreta.
Sí, no?
Això és molt francès. Però jo crec que quan, si no tens una base de diners i tal, no tens temps de pensar, no tens temps de poder permetre't això.
Però aquest va tindre molt temps, perquè ja et dic, pare rentista, jo crec que quan realment va entrar amb la família, se'n va anar l'economia i tal, i va tindre que començar a buscar-se la vida, això, amb el fons, ja et fica... Ell diu que es dedicava a viure a festes, a muntar festes. Mm-hmm. O sigui, que el golf ho portava des de petit, no? I jo, a part, crec que aquest consumia algun tipus de drogues que no eren els opiacis típics dels jazzmen, perquè si llegiu els llibres seriosos, també són un deliri.
Són meravellosos.
Sí, però diu, aquí se li acut, no? Vull dir, allà parlen els gossos...
Però fixa't que té el mateix, ara està l'Arrencacors, per exemple, que és un univers al·lucinant, eh? És un llibre, llegiu-lo, si us plau, perquè sí, és un món demencial, també és molt cruel, justament parla de la crueltat humana.
Però des d'un punt de vista psicodèlic, que costa, o l'altre, el de l'herba vermella i tal...
Sí, jo que no l'he llegit.
Aquest, clar,
és fabulós, és tot al revés. Clar. I agafes el món i fas així.
I dius, això què és, no? Vull dir, jo et pregunto si vols jugar a les caniques i tu em contestes que la carn està freda i així és... Van fotent, perquè va jugant amb tu...
L'aventura de Ionesco i tot
sí. Això. Perquè ell viu, exacte, ell creix amb aquest món. I també fa el teatre, quan fa teatre de l'absurd i
sí.
Clar, tot té sentit en aquest
món. Però per això et dic que jo crec que tota la seva obra, per una banda i per una altra, amb el fons és jugar, portar-te al límit i després t'he enganyat i no vaig per aquí, me'n vaig per l'altra banda i va movent les peces d'una manera... Precisament perquè ningú sàpiga exactament què pensava o d'on venia o on anava, perquè és molt difícil crear-li encasellar-lo d'una manera mínimament...
Jo me'n recordo la primera vegada que vaig llegir L'escuma dels dies, bueno, jo quan llegeixo tinc la mania d'anar subratllant i a vegades amb els traductors els dic coses que no els dic personalment, però queden escrites en el llibre. No? I en L'escuma dels dies, al començament, hi ha un personatge que es retallava les parpelles. Va? I jo que llegia allò, ho vaig subratllo, no hi ha traductor, no? Clar, que es retalla les parpelles. Clar, i de cop i volta continues llegint, dius, és clar, no? Entres en el seu món, que per posar-se guapo retalla les parpelles perquè li creixen de seguida, perquè no sé què, i aleshores ja entres en el món surreal, màgic i meravellós d'aquesta història d'amor tan delicada que també és capaç d'escriure el Boris Vian, no? Però has d'entrar-hi. Ostres, és que era... Quants Boris Vian hi ha, no? en tots els seus llibres, no? Per això suposo que es canviava de nom per escriure la novel·la negra.
Supongo que perquè... sí. Bueno, en principio también era por una cuestión económica, ¿no? O sea, él le proponen escribir la primera novel·la negra cuando viene de una decepción de que sus primeras obras no se venden nada, y la gente de Gallimard le dice, esto sí que se vende. Y él, en principio, la idea original era hacer dinero también, ¿no? O sea, que de hecho lo consigue.
Sí,
o sea,
la
escupiré sobre vuestra tumba le permite 3-4 años de libertad, de lo que tú dices, de pasarse la vida por la noche, los clubs de jazz y tal. En esto decías tú, hay una cosa que te quería consultar, sobre todo a ti, Reinal, es esta especie de anarquía formal, literaria, de este surrealismo a la hora de escribir, ¿tiene algo que ver a lo mejor con la libertad jazzística? Él era un músico de jazz, con la improvisación, con esa absoluta libertad a la hora de tocar del jazz, ¿o no?
Sí, no, totalment. És a dir, jo crec que s'alimentaven un de l'altre, perquè, sí. Cuidado, hi ha moltes coses de lo que escrivia Boris Vian que després pots veure reflectit musicalment.
Sí.
Dave Brubeck era un fan de Boris Vian, Duke Ellington era un fan de Boris Vian, per tant, jo crec que s'alimentaven. Sí que és veritat que el que el jazz el que té és, sobre una base, estàs creant el moment i pots anar per qualsevol camí. I jo crec que és aquesta llibertat que ell va poder aplicar allà. Sobretot escoltant a Duke Ellington. Si escoltes Duke Ellington, molts temes estan basats sobre els colors, perquè ell era, com es diu, les persones que poden sentir els sons amb colors. Sinestèsia, sinestèsia, això. I jo crec que hi ha la influència de, sobretot de Duke Ellington a l'hora d'escriure, no?
Aquest, de fet, en l'escopiré, que jo crec que és del Sullivan, és el millor.
Sí,
és el millor. S'ha comparat en la manera de tocar el free jazz, diguem-ne, no? però formalment, en aquesta, és molt, si comença, fa la sensació que està escrit de pressa, i és possible que sigui veritat, jo no sé si el va escriure en 15 dies, 3 setmanes o un mes, però sí que és possible que l'hagués fet així, pam, 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 i formalment sí que es deixa, hi ha vegades que es deixa anar amb aquests diàlegs, bam, 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 però sí que, i després torna a explicar-te la història, i després fa, o sigui, s'ha comparat, i és bonic també de llegir-la o de rellegir-la, pensant formalment en aquesta estructura lliure, però que, clar, per poder-la fer, suposo que musicalment has de tenir una base molt forta, no? Has de ser bo, no?
Per exemple, el concepte aquest que se'n diu de fritges i tal, sempre m'ha fet molta gràcia perquè no hi ha res.
Exacte.
No hi ha res de lliure. O sigui, no és així, ens toco i faig soroll.
Exacte.
Bueno, que hi ha molts músics europeus a l'època que ho intenten fer i sona com sona. Però això seria un altre tema.
Sí, bueno, també de les
no volia.
No entrarem en això. Però sí que és veritat que per poder improvisar i que tingui coherència, necessites una base molt potent. I jo crec que els escriptors i els músics, i en aquest cas amb el Boris Vian, amb els músics de jazz, passava el mateix. Jo crec que ell devia estar escrivint constantment. Devia estar escrivint constantment el mateix que nosaltres practiquem constantment per poder, en el moment de pujar a l'escenari, oblidar-te de tot i estar en el moment, no? I jo crec que jo ho veig d'aquesta manera, és a dir, una persona que tenia una base molt potent, que la treballava molt, però el que dius tu, que a l'hora d'escriure, a lo millor et treia aquest llibre i t'ho escrivia en 15 dies perquè d'alguna manera ja ho tenia. I potser al final l'únic que feia era retocar, o a l'editor que li deia no et passis, que ho tenim que vendre. També potser deu ser una altra cosa.
I tu com a músic què penses de les ressenyes que feia de jazz i tal?
Bueno, clar, és que no parava aquest tio.
Clar.
Eren ressenyes molt bones, eren de les poques ressenyes que no intentaven posar la petjada de música europea colonialista que hi havia a l'època, és a dir, intentar portar-ho al terreny de són igual de bons que els nostres compositors europeus. Ell ho feia, les seves ressenyes són al revés, eren plan, senyors, no heu entès res, això és un canvi que perdurarà per la resta de la humanitat, perquè s'està canviant el concepte de fer música. I és música, i m'encanta perquè fins i tot en les seves crítiques sobre el jazzot i tot això, fins i tot això és creatiu, de la manera que escriu.
Sí. Ah, és que escrivia crítiques de música, es relacionava amb el Sartre, amb el Camí, amb
clar.
El, clar, és que és tot aquest...
És que també viure a París en aquella època...
No,
és que...
Sí, però podies passar de llarg, i ell no passava de llarg.
Sí,
no?
Sí.
Vull dir que... I també hi ha una vessant que, clar, ara potser estem parlant de la part més atractiva literàriament o així, no? De la bohèmia o de les festes aquestes salvatges que es muntaven i de més, no? Però clar, el tio també era enginyer, crec, no? O sigui, va haver, quan va haver de guanyar-se la vida perquè es van quedar sense calés i la renda ja es va acabar, doncs ell es va haver d'espavilar i fer una feina avorridíssima que després va retratar en les, i va estrafer en caricatura crítica a les seves novel·les, no? Però si s'havia de guanyar el pa, s'havia de guanyar el pa també, no? Això també cal tenir-ho present, per això quan dèiem que era un geni és que el tio aquest feia el que volia com volia. La veritat és que és espectacular i com més en saps, més l'has d'admirar per força.
Bueno, hi ha un passatge del llibre que m'encanta, no escupiré sobre aquestes tumbes, que comença a parlar amb una de les noies, una de les germanes, i un moment parlen de la música, i ella diu, bueno, George Gershwin, no? I ell diu, no, perquè ella dia ho diu als negres, ho diu tal qual, ho diu als negres, no? I diu, no, perquè la música, diu, bueno, George Gershwin i tal, i fa, no, George Gershwin eren tots gent que va venir, emigrants europeus. Dius, però George Gershwin està basat sobre el que feia Duke Ellington. I hi ha aquesta conversa d'estira i arronsa que t'ho posa també dins el llibre, perquè a més això és just abans d'un dels passatges més heavies, i dius, te la deixa anar d'aquesta manera que trobo genial, perquè et feia crítica musical dins un llibre de novel·la negra.
De hecho, en ese pasaje defiende, o sea, o ataca, según como se mire, la apropiación cultural. Le dice, toda la música está hecha por negros, tú no te
claro,
enteras,
cosa que
y
sigue
todo
pasando,
lo que hacen los blancos es copiar.
Cosa que sigue pasando hoy en día, que sigue pasando ahora mismo.
O sí, sea, sí.
Hay muchísima música que se ha creado, que es afroamericana, que se intenta pasar lejía por encima. O sea, ese problema ya pasaba en los años 40, pero te lo mete por debajo y aparte te hace una crítica musical y te la mete en ese libro. Así, como lo mismo que te explica lo del libro, como entiende el concepto del libro, es bestsellers y de repente te mete esto. Sí. En un libro que te lees, que no hay nada. O sea, la información que puedes sacar de ahí es impresionante.
Sí, sí. I sobretot, clar, és que és un llibre, aquest d'Escopiré, que de vegades sap greu de recomanar, perquè dius, tu passaràs molt malament i al final, ostres, és que ja... És que fa mal, hi ha trossos que fan mal. Però al mateix temps no pot ser que visquis sense haver-te'l llegit. Per tant, hi ha aquesta incomoditat permanent que només per això ja val la pena que... O sigui, només per això ja s'entén que estiguem parlant de Boris Vian, no? I quan parlem d'una obra d'art és que és això fins i tot, no? Encara que sigui desagradable, insuportable i que hagis de dir bah! I deixar-la estar, no? Com has pogut escriure això que fa tant de, no? Tant, que és tan terrorífic, no? Però aquí el tenim, saps?
Pues aquí está. Y además tan apasionante que se nos ha pasado la hora sin darnos cuenta, porque ya nos quedan 5 minutos. No sé si queréis añadir algo más vosotros o...
Una cosa que comentaste es que sí que es verdad las influencias que él podía tener o que él influenció Miller.
Uh-huh.
Trópico de Cáncer, o sea, yo le veo un
paralelismo sí, tremendo. También.
Porque te lees eso, yo me lo leí, que era un chaval, y lo llego a saber, me hubiese esperado un poco.
Sí, porque, no, te vas a pronto.
Home, em vas trobar amb unes imatges que vas dir, oh, wow, ok, la gent fa això, no? Però trobo que hi ha un paral·lelisme prou gran en aquesta cosa de ser molt, molt dur, molt dur, no? Fer que el lector se senti malament, se senti malament.
De hecho, sí. Menciona en el prólogo a Miller, a James M. Cain, y creo que son los dos que menciona, no sé si alguien más, pero a mí
gente muy tranquila,
como dureza y
novela reposada.
Sí, pero yo no sé fins a quin punt els menciona per ja per condicionar-te.
Ese es el truco.
Clar, no sé, clar, com que ell s'ha creat el personatge, no? I diu, i és un autor que recorda aquests, no? Clar, ja ens encarrila i ens situa en el personatge que ell ha creat, no? En l'escriptor que ell ha creat, i tampoc sé fins a quin punt els imita o els parodia o els estrafà, no? I és una cosa...
La línia és sempre està allò d'un cantó a l'altre, sí.
Sí.
És que tot és un gran joc, ja et dic.
Sí.
Bueno, és un joc.
Estem d'acord al final.
Al final sí, eh? T'ha costat una hora.
Bueno, pues nada, si nos hemos puesto de acuerdo, cerramos el ciclo.
Oh, no.
Creo que ya hemos llegado al final. No sé, si os quiero recordar, eso sí, que estaremos firmando libros ahí fuera, por si alguien quiere acercarse. Gracias por vuestra sinceridad a la hora de hablar sobre Vian y el debate, que creo que ha sido interesante. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más como remate.
Jo llegiria un trosset petitet, parlant de la guerra, que així lligaria amb el que has comentat. Vinga, tu també, que ell era un producte de la guerra, i parlant d'ell mateix, del tema de la guerra i l'ocupació a París, ell explicava d'ell mateix, que també val la pena per situar les coses a lloc, no? Ell deia: no vaig lluitar, no vaig ser deportat, no vaig col·laborar, i durant 4 anys em vaig limitar a ser un cretí subalimentat com tants altres. Y eso es una buena definición.
Boris Vian en su propia salsa, os lo aconsejo. Gracias. Y la vez negra sigue. Gracias.